hem dit al principi del programa, avui és el Dia Internacional de la Felicitat i nosaltres ens fa molt feliços i no diem cap mentida, eh? Teníem nosaltres la Patrícia Centeno, un aplaudiment per ella.
Bona tarda.
Feliç d'estar aquí, com sempre.
Tu ets feliç, així, en general...
Jo venint aquí a veure't, sí,
no, sempre. En general a la vida, bé, ho portes bé.
Sí. Home, m'agradaria ser més feliç, però sí, no em puc queixar.
Digue'm algun moment, abans li hem preguntat al Pepe Colubí, petites coses que et fan feliç. Ell ha dit que a vegades fer una torrada i que li surti molt bé, com la vola exactament, li fa com una estranya felicitat.
Dormir amb la meva gossa em fa molt feliç.
Veus? Un moment, que no tens el micro encès.
Ara, repeteix. Sí?
Que dic, que això és molt bonic perquè ho pots fer sempre, això, dormir amb la teva gossa.
Sí, sempre que ella vulgui, també. Pot ser que l'animal o no.
De veritat, la teva gossa et fa la cobra de dormir?
No, a mi no, però hi ha gossos que no volen dormir amb els seus humans.
Ai, que trist ha de ser això,
Sí, que no els agrada. O sigui, és allò com senten que el seu espai vital queda envaït pel seu humà i no li agrada. Sí.
Hi havia un estudi, no?, que deia que la gent dormia millor amb gossos que amb humans. Que era més còmode dormir amb un gos que amb un humà.
Sí, perquè hi ha com una espècie de sintonia entre els cors i la respiració i doncs i potser és això perquè tinc tant de son.
O que el gos no protesta. Vull dir que si...
Home, déu-n'hi-do, és complicat. Amb un allaurador és bastant complicat, És 3/4 al llit per ella i un quart si et deixa per tu.
Però hi ha aquells, els bulldog francesos, que ronquen com una locomotora.
M'agrada. I respiren pel carrer. Ai, que guapo, dius. Ai, que guapo. I no saps ben bé si és guapo o no, però té un encant.
Són graciosos, sí.
A mi m'agraden aquella cosa així.
És com, realment no poden ser lletjos. En el sentit, no hi ha un exemplar d'aquests lletjos. Són tan lletjos que han donat la volta i són guapíssims.
La història que expliquem sobre l'origen del bulldog francès
és
molt curiosa. Doncs van ser els anglesos que li van regalar algun rei francès, no em digueu quin.
Li va fotre un cop de paella al cap.
Era un regal, però anava amb segones intencions, no? Aviam ara què feu els francesos amb aquesta combinació horrorosa que us han fet. I el rei s'ho va prendre com la cosa més meravellosa del món i com són els francesos que tot lo fan seu, i el van convertir doncs en símbol de raça.
Quina ràbia, no?
Sí.
Regales un pongo, perquè no deixava de ser un pongo molt lleig, que no volies tenir a casa,
i
el rei, ai, m'encanta!
Un desig.
Molt bé, els francesos. Escolta'm, analitzem les imatges amb la Patrícia Centeno, ja ho sabeu, la primera imatge que volem comentar avui ens porta a parlar de les banderes verdes d'Òmnium Cultural. Ayo, think green, whether it be money or the trees. The plastic you recycle in the honey for the bees. Segurament un dels moments més potents de les declaracions d'ahir en el judici, aquest guàrdia civil que deia que havia vist banderes d'Òmnium Cultural. I dius, val, en principi no existeixen. Però l'emboliquen que es va ficant poc a poc, mentre li demanen la descripció, perquè els advocats de la defensa la demanen una mica per passar l'estona.
I una mica com el bulldog francès, també, anava amb segones.
Ah, sí? Una bandera d'Òmnium? ¿Cómo era?
Cuando habla de banderas de Òmnium Cultural, ¿puede describirnos qué son estas banderas de Òmnium?
Si le puedo describir cómo es la bandera de Òmnium.
¿Cómo? Sí.
Bueno, pues una bandera, así un trozo de tela cuadrada, que pone Òmnium, de color verde, lleva alguna raya, con un palo. No sé.
Vamos a ver. ¿Recuerda usted haber visto alguna bandera de estas verdes que pusiera democracia?
Pues mire, ahora la verdad es que no lo sé.
Jo t'he de dir que diria que aquest tall, això ho hauríem de preguntar a qui ho hagi preparat, però diria que està editat, una miqueta separant els buits. Però hi havia més buits enmig on ell deia, lleva alguna ratlla,
sí,
con un
sí,
palo. Sí. A partir del palo la cosa es va torçar molt,
És com quan els nens petits... A primària, no? Els hi fas fer una descripció d'algun objecte horrorós de dins l'aula, no? Com un penjarrobes o una taula, i doncs comencen a dir característiques i elements que poden combinar o no. I era una mica una manera de descriure-ho surrealista. Ara, és veritat que sí que hi havia una bandera, no? Que hi havia de molts colors, o un tros de tela, com ell diu, quadrat, que posava democràcia, la paraula democràcia estava tatxada amb una ratlla, i sí que es veia el logo molt petitó d'Òmnium. Hi havia algunes que eren liles, altres verdes, potser es referia a això.
Segurament.
Ara, lo del palo,
El palo és on es trenca tot bastant, Clar. I hi ha les reaccions aquí de les cares de tots els advocats de la defensa i de Josep Rull, per exemple, també.
Home,
o Turull.
Ahir van riure bastant, Tant la defensa com els processats. No vull dir que s'ho passessin bé, perquè realment és una situació molt delicada, però és que les històries surrealistes que s'anaven explicant un rere l'altre era perquè se t'escapés el riure i perquè no poguessis aguantar. I fins i tot en Benet Salellas, que és molt seriós i mai fa aquesta cara somrient, no? Com si li costés, és que va acabar, doncs, això, enfotent-se, perquè era al·lucinant el nivell de descoordinació mental per descriure el que havien viscut.
I a més és que, per exemple, estic pensant el palo. Per què el palo provoca aquest moment d'hilaritat? I és que no cal, o sigui, amb una bandera ja intueixes que lleva un palo. Llavors, afegir-li a la descripció con un palo és com un cotxe,
amb rodes. A mi em va recordar a l'anunci aquell que feien, i que no recordo que venia,
un
però
palo,
era un palo!
Un palo!
No? Era un cotxe, no?
No sé.
No, em sembla que era de Vodafone o alguna
cosa. Sí, alguna cosa, no? I regalar un palo i era l'emoció. I jo quan vaig sentir el palo vaig pensar en aquest anunci. Ara, a les xarxes socials, doncs, aquesta descripció l'han aprofitat per fer un mollon de memes i per intentar trobar una imatge que pogués correspondre a aquesta descripció surrealista. I n'hi han hagut moltes, vale? Però jo he triat la meva particular, que vaig buscar a Felipe VI amb una corbata verda, viva el rei d'Espanya, i és un tros de tela verda. Al costat té a Letícia, que porta una faldilla amb una ratlla, i després el pal, doncs, que cadascú l'interpreti, perquè pot ser qualsevol dels dos.
Però aquest l'has fet tu?
Sí, aquest sí.
És molt subtil, està molt bé.
Està molt bé. És que
està tenint èxit.
A vegades penso.
Molt bé.
Molt bé, Patrícia. Té èxit a Twitter? Ho has fet viral, això?
No, tant com viral.
Ah, la subtilitat no fa viralitat, ja t'ho diré.
Doncs mira, el palo...
Has de ser més de trasgruixut, per ser viral.
El palo no era ni Vodafone, ni un cotxe, ni res. Era una llimonada.
Ah, doncs, veus? Això també, a vegades, quan la broma és tan bona, t'oblides de la marca. Jo, hòstia, m'agrada molt el palo... Qui és el palo? És ell o és ella?
O
una situació.
Felipe
Palito. Palito sisè.
Felipe Quinto Palito.
Quinto Palito. I com descriuries les cares de la gent de la defensa? Bueno, un moment com de distensió, no? També per ells de dir, va, ens hi quedem una estona aquí, en el palo i la bandera?
Era tan absurd. Era ja. Tot, o sigui, tota la tarda va ser tan absurda, i durant el matí també, que realment, fins i tot quan descrivien com pujaven els cotxes per la Via Laietana, que l'advocada de Forcadell li preguntaven a Salellas, escolta, Via Laietana? No és un sentit cap a dalt? I l'altre, sí, però bueno, hi ha dos carrils. O sigui, era tot una explicació que dius, ostres, el que ens podríem estalviar veient les imatges, veient els vídeos.
Ja.
Perquè... realment poses el vídeo i d'aquell vídeo la gent que faci apreciacions, però que no pot ser és que ens estem... Jo crec que Marchena vol avançar ràpid, però per altra banda, si tu poses el vídeo i la gent només fa els seus comentaris, jo crec que agafaríem agilitat, que som al segle XXI, que quan no hi havia proves audiovisuals, jo ho entenc, que necessitéssim tot aquest relat i testimonis. Però en aquest moment, que estava ple de càmeres... que fins i tot per part de l'advocacia, de la fiscalia i fins i tot de Vox, que portin les proves audiovisuals on hi ha la violència que descriuen. Sí, és que és tan fàcil com això.
I estàs demanant moltes coses juntes també, que és un còctel explosiu, que és demanar-li a gent que la toca com la toca, que parli de manera correcta i amb paraules de Tribunal Suprem, perquè la gent quan entra aquí es posa com estupenda a parlar bé, i a sobre que descriguin de manera ben descrita qual quevedo de la vida una situació. I llavors, clar, quan surt el palo, dius, home, això grinyola, no? Grinyola una mica per aquí. Va, més fotografies, ens n'anem cap a Vox. On són tota aquesta gent que feia pa-pa-pa-ra-pam? Què se n'ha fet d'ells?
No sé.
Queden entre ells? Tenen un grup de WhatsApp?
Qui eren?
Coros, coristes, gent que feia pa-pa-pa-ra-pa per pel·lícules d'Alfredo Landa.
Una residència d'avis, no?
Home, igual estan morts, eh?
Sí?
La imatge següent de l'actualitat ens porta a parlar del número 3 de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Oh!
Ui!
Oh, de los Monteros.
Patabomba!
Por favor, unes ganes de...
De Toledo, de los Monteros...
Són 80 generacions.
Oh, és de la Reconquista, això, eh?
Me voy a poner Patricia de Centeno. Ibispo.
Ai, sí. I presenta't alguna candidatura així maca.
Doncs Iván Espinosa, de los Monteros, en una entrevista a La Sexta, ha dit que l'esquerra bruteja, va mal vestida.
En España estamos acostumbrados a ver una izquierda sucia, mal vestida, con coleta.
M'ha recordat molt allò, aquell tall famós de l'APM d'uns pijos que anaven a la piscina i deien que no hi van perquè està lleno de chusma que te mueres, gente mal vestida, gente gorda de comer.
De perro flauta.
Gorda sí. De comer.
Gorda de comer.
M'agrada molt, és com un palo.
Com dient que és bici, saps? Sí, que no és rehormonal, que és bici. Gorda de comer.
Gorda de comer, sí, és veritat.
Estoy como muy gorda de comer.
Clar, perquè si no hi ha gent que s'ofèn i diu no, és que és gordo de qualsevol enfermedad. I ellos son gordos de comer.
Però volia com assenyalar que no era bici. Chusma que te mueres mal vestida, que le importa un bledo l'estètica, és que bé, en fi.
Hola, me llamo Antonio y soy gordo de comer.
És que a part d'aquestes declaracions, aquest tipus, o sigui, que les va fer una televisió de Miami, que no entenc per què Miami està interessada en Vox, però vaja, aquestes declaracions les va fer una televisió de Miami, i a més, tot això venia perquè ell el que volia demostrar amb la seva teoria de que l'esquerra vesteix malament és que Albert Rivera és un izquierdista. Lo que pasa que la gente no lo detecta porque va aseado. Y en España, que estamos acostumbrados a que la izquierda sea sucia, mal vestida y lleve coleta, no nos damos cuenta. Això era la seva tesis. Ara, jo fa uns anys vaig escriure un llibre sobre si l'esquerra podia vestir bé. Uh-huh. Aquesta era la pregunta. I no és que pugui vestir bé, és que realment, si fas un repàs dels grans líders d'esquerra, els reals, a més de vestir bé, el que han fet és evolucionar l'estètica. És a dir, si fos per l'ultradreta i la dreta, segurament continuarien els homes vestint calces. Mm-hmm. Per tant, doncs tot això que hem avançat, i és l'esquerra la que proposa sempre una nova tendència, i és al final la dreta la que se la fa seva.
Que raro,
i al final,
raro, això no passa mai amb res.
I al final la imposa i diu
amb el feminisme, amb l'ecologisme,
tot el que vingui nou serà demonitzat, criminalitzat, però en el moment en què nosaltres ho fem nostre, doncs ja és norma i pauta.
Home, aquí, per exemple, a Catalunya, concretament, des de que fem el programa i ets tu en el programa, has parlat molt bé de gent d'esquerra, com per exemple Antonio Baños, o has parlat molt bé de...
Carles Riera,
també. Carles Riera de la CUP, com el més elegant, bàsicament, de l'arc parlamentari.
Sí, sí, però és que podem pensar en Nelson Mandela, Salvador Allende, és que fins i tot Trotsky. O sigui, hi ha un munt de referents d'esquerra que han vestit molt bé, no? Angela Davis... És que hi ha tants, o sigui, ahir em vaig posar a buscar-ne i vaig parar perquè vaig dir, ostres, és que realment, així com de dretes, realment t'has d'anar molt enrere per trobar-los, amb l'esquerra és molt més fàcil, perquè tenen també aquesta...
Inquietud, no?
Més que res, que al final tenen que ser referents ideològics, no? Però també referents estètics. És a dir, tu tens una sensibilitat especial per la cultura, i dins la cultura també entraria la indumentària, no? I aquesta llibertat d'expressió, que és tan difícil després per vestir a l'esquerra, perquè és molt plural i té molta pluralitat ideològica, però també molta pluralitat estètica, però que això enriqueix moltíssim la societat i la democràcia. Per altra banda, és que a mi el que em sorprèn és que aquesta crítica surti, a més, d'una plataforma, d'un partit com és Vox. Perquè, ostres, s'han mirat al mirall? Vull dir, el cap ple de gomina, el fachaleco, el pecholobo...
Santiago Abascal fa bastant de pecholobo, no?, a la vida?
Molt, molt.
Aquí veig una fotografia a les Ventes o on estigués?
No, és,
les Falles.
És les Falles de València, que van a una...
I porta la camisa oberta.
Aquest cap de setmana, sí.
La línia entre el bon gust i la hortarada, no hi és, directament.
Bueno,
estan mesclades.
Xulito Piscines, una mica, sí.
Xulito Piscines.
I després, aquesta americana que porta, que hi pot caminar sola, aquesta americana, perquè només l'he vist aquesta, que és un color sorra, indefinit,
molt
horrorós.
Sofert, no?
Allò que... Sí. Però que és que se la posa cada dia. O sigui, des de que va sortir a la palestra pública, aquest home sempre porta la mateixa americana. I després, doncs, també a la fotografia, dins la fotografia, de qui s'envolta Vox? Doncs de tots els dandis espanyols. Per exemple, Arévalo, Fernando Esteso, el torero aquest, el Morente de la Puebla, o com es digui. Vull dir que, clar, això és el que intenta... a Vox, doncs, reivindicar com a estètica raza pura
Si l'elegància era això, ja te la pots quedar, no?
Sí.
Una mica aquesta és la idea. I acabem amb una de les imatges que estan fent la volta al món, la reacció de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern. Després dels atemptats contra dues mesquites per part d'un radical de la ultradreta que van provocar 50 morts, l'estan convertint a Jacinda Ardern en un símbol contra la islamofòbia, i tenim aquí bastantes fotografies d'ella vestida amb vel i visitant a diferents membres de la comunitat musulmana de Nova Zelanda i abraçant-se amb elles.
Sí, ha estat uns gestos molt destacats. De fet, aquest lideratge tan humà que ja el tenia, socialdemòcrata, i durant la campanya i quan es va convertir en primera ministra, doncs molts perfils destacaven aquest costat tan humà per part d'ella, però doncs, amb una crisi tan forta com és un atemptat, no? Doncs s'ha evidenciat molt més. Va anar a visitar les mesquites, va abraçar-se amb gairebé tots els familiars de les víctimes. A més, l'abraçada, ja us dic que les fotografies apareix sempre amb els ulls tancats, que jo sempre dic que és un gest de sinceritat, de que l'apreci és sincer. Anava vestida amb un vel, és a dir, per respecte a les creences de la comunitat, i el dia que va obrir la sessió del Parlament ho va fer amb la salutació musulmana, és a dir, amb el...
Quina?
Dona igual, és igual. Va saludar amb el Salam Aleikum i anava vestida de negre. Mhm. Que és el dol occidental. I per altra banda, les paraules que va dir, o el missatge que s'ha fet viral, és que ella mai pronunciaria el nom del terrorista.
D'acord.
Perquè ella el que buscava també era això, no? I que ella no participaria en això, que el que hauríem de fer és recordar el nom de totes les persones que havien mort, però mai sortiria de la seva boca el nom d'aquest criminal. I després Donald Trump li va fer una trucada d'aquestes de
condol,
sí, per oferir-li el seu condol, i li va dir si la podia ajudar en alguna cosa que no s'estés. I doncs ella li va contestar, jo crec que li va contestar prou bé, li va dir que sí, que podia fer una cosa, que era oferir simpatia i amor a tota la comunitat musulmana.
A veure com ho fa, també. Vull dir que li dius això a Donald Trump i no sé si seria la persona més indicada, però
no,
sí, és un bon consell.
Suposo que sí, que, i a més la idea que queda de que fins a quin punt o com podem combatre a tota aquesta ultradreta que ve, tot aquest panorama, que no sé fins a quin punt li estem fent massa bombo i massa propaganda, no? I potser també hi haurien coses que hauríem d'oblidar o d'intentar no parlar-ne d'elles perquè no agafin més ressò. Perquè el fet de que ella digui no pronunciaré mai el seu nom, no? Només parlaré de les víctimes i de com podem solucionar tot això, penso que és positiu i que hauríem de fer una reflexió tant mitjans de comunicació com tota la societat.
Jo crec que en aquest cas, els mitjans, amb aquest cas en concret, hi ha hagut més reacció que en d'altres casos, per acumulació segurament, però hi ha hagut molts més mitjans que s'han frenat i han dit no, fins aquí.
Clar, però això també em preocupa, perquè l'atac ha vingut de l'ultradreta. Quan ve del jihadisme, normalment no hi ha aquest respecte. I també perquè la resposta de la primera ministra i de tot el país de Nova Zelanda no ha estat molt testosterònica. Estem molt, molt acostumats a que sigui molt mascle alfa. Doncs ens heu fet això, anem a contra vosaltres. Mm-hmm. I en canvi aquí ha estat com molt serena, molta fermesa, però molta serenitat també. Un altre tipus de lideratge que jo agraeixo en aquests moments.
Sí, senyor. Molt interessant. Patrícia Centeno, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.